A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Aquest espai que fem sempre amb companyia de Rosana Lluch, de Llorenç Llibres a Vilanova. Molt bon dia, Rosana.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Mira, aquí, envoltada de llibres.
Envoltada de llibres, perfectament. Perfectament. I escolta, em volia comentar abans de que ens passessis a recomanar lectures aquesta cita que teniu demà dijous a les 7 de la tarda a la vostra llibreria a Llorenç Llibres, perquè tindré una visita especial, oi?
Una visita especial, perquè un autor de novel·la policiaca que molts hauran llegit els seus llibres i altres també ens han dit que han llegit els llibres i han vist les primeres pel·lícules que se'n van fer, que són... és el Departament Q. Uh-huh. Estem parlant del Cal Moore, del Departament Q, però l'autor és el Jussi Adler Olsen, que ve a la llibreria i parlar amb els lectors de les seves novel·les, a parlar amb lectors de novel·la policiaca i a convèncer-los, i... En definitiva, com que tindrem servei de traducció, ell parla en anglès, perquè, esclar, és de nens, i ens fa especial il·lusió, perquè a nosaltres ens encanten les novel·les del Jussi Adler Olsen.
Perfecte. Per tant, una visita especial. No sé si és difícil aconseguir que escriptors, d'alguna manera, d'aquest nivell, i amb aquesta gran quantitat de lectors, s'apropin i dediquin una estoneta, una tarda, a passar per llibreries com la vostra?
Sí, és molt difícil perquè, esclar, quan venen doncs això, no? Els punts de Barcelona, Madrid, clar. I si tenen temps, doncs van al nord, diguéssim, però, esclar, han de ser llibreries molt grans. Però en aquest cas, Editorial Maeva el que ha fet és ha dit, vale, ell ja anirà a Barcelona si convé, vale? Però sí que és cert que hi ha llibreries doncs, que tenim especial... tracta amb els seus llibres i, per tant, és la segona vegada que ve el Jussi Adler Olsen a la llibreria i és cert que la llibreria com a tal va apostar des del primer moment en què va sortir el seu llibre, ens va encantar, el primer llibre, i, clar, el primer llibre era un llibre que era bastant dur perquè, bueno, perquè vam veure que era la mujer que allanyava les paredes, la portada era una mica dura, però ens va agradar moltíssim. A partir d'aquí, com que l'editor va veure que apostàvem pel llibre, va dir si alguna vegada vol venir, doncs vindrà. I va fer una volta per quatre llibreries, però totes de fora de Barcelona.
Molt bé, apostant pel territori, això entenc que sempre s'agraeix,
Quan... s'agraeix, perquè és molt difícil que vingui aquest renom a comarques,
Doncs perquè, clar, que apuntin, que prenguin nota els lectors, els amants de la novel·la negra i en concret els seguidors de les novel·les de Jussi Adler Olsen, que sàpiguen que demà dijous a les 7 de la tarda serà la llibreria Llorenç Llibres a Vilanova per conversar amb els lectors sobre les seves novel·les, sobre les seves obres i per descomptat per signar els llibres d'aquells que ho desitgen. Un puntet per la llibreria, doncs,
Sí, bueno, perquè ens agrada. Ens
clar
agrada
que sí, home.
Ens fa molta il·lusió que vingui.
Molt veritat, bé, molt bé. Escolta'm, i abans de seguir també amb recomanacions, volia comentar-te, perquè avui a La Vanguardia es parla d'un llibre que ja havia sentit alguna cosa, però es parla d'aquest llibre de Los Genios, del Jaime Bailey. No sé si n'heu sentit a parlar, si ja l'esteu esperant.
No, ja està a la llibreria.
Ja està a la llibreria,
Ja està a la llibreria, sí.
Val, és que aquest llibre, clar, al final és un llibre, per qui no ho sàpiguen, que parla de la relació trencadissa, del moment de trencadissa de relació entre Vargas Llosa i García Márquez, per tant, entre una relació entre dos escriptors que sempre va tenir certa polèmica, no?, i d'alguna manera ficciona i no, doncs, aquest moment de trencadissa, i la veritat és que el punt de partida és interessant perquè hi ha com un punt de xafarderia aquí al darrere,
Sí, és un punt de xafarderia. De fet, sempre a tots els lectors, a tots els que ens ha agradat,
sí,
a Vargas Llosa i García Márquez, sempre han pensat que eren amics, que eren del mateix moment, d'aquell boom literari sud-americà, no? Que estaven tots dos, van venir també a Barcelona, per tant, eren realment, eren amics.
Home, i van compartir molts moments vitals i tant. Sí.
I llavors que bueno...
Què va passar, no?
Què va passar? Bueno, tothom sabem què va passar, però va ser una cosa molt puntual, però a partir, però per què va passar? I bueno, doncs el que fa és fer una novel·la d'això, però partint d'un fet que és real, que és la trencada de l'amistat.
De nas, de nas.
Ah, això, i de nas. Que és una cosa que tampoc després ni l'un ni l'altre van voler explicar més i van dir que prou, que tot sí. havia passat i ja està.
Exacte. Sí, és la relació entre aquests dos grandíssims escriptors, Vargas Llosa i García Márquez, que van compartir molts moments vitals. Vargas Llosa va ser reconegut abans que Gabriel García Márquez, però van compartir molts moments, després va haver un allunyament, també un allunyament ideològic, i hi ha un cop de puny, una escena d'un cop de puny que sempre se n'ha parlat, que Vargas Llosa li va proferir a García Márquez, que sembla que és el punt de partida d'aquest llibre que es diu Los Genios i que d'alguna manera doncs, entra en aquesta relació entre aquests dos grans escriptors, un del realisme màgic, no? I que probablement doncs, és un llibre, entenc que agradarà, no? I que interessarà, si més no, per qui parla, de qui parla, no?
Exacte, sobretot de qui parla, no? D'aquestes dues persones que...
Clar, és que a més a més...
Tothom ha llegit els llibres.
És que a més a més jo hi veig un punt d'actualitat, perquè, clar, Vargas Llosa darrerament, diguem que apareix molt en tot el que té a veure amb la premsa del cor, I la seva dona, Patricia Llosa, o exdona, ara ja no sé si és dona o exdona, no sé ben bé què és, també és prou protagonista en tota aquesta història, i d'alguna manera li veig com un punt fins i tot d'actualitat a la novel·la, És a dir,
Totalment, perquè, bé, el García Márquez ja ens va deixar, però el Vargas Llosa està contínuament en les revistes, sí. Més aviat del cor, i ara també, bueno, com que el van fer a l'Orde de França, no? Vull dir que li van donar el reconeixement a França, doncs també la veritat és que ha recuperat una mica aquesta part literària, perquè és que semblava que també existís l'altra, que dius, bueno, no era conegut en aquesta faceta ell.
I que és un gran escriptor, les coses s'han de dir també, és un grandíssim escriptor. Bé, aquest llibre es diu Los Genios, per si algú té interès en indagar una mica en la relació d'aquests dos grans escriptors i en el per què es va trencar i com es va trencar i quina importància van tenir aquí persones properes a ells, com per exemple les dones, doncs que el vagin a buscar, que ja hi és a les llibreries. Rosana, per on vols seguir?
Doncs, bueno, potser... No canviem de registre. Canviem de registre, sí. Anem o un autor català o la Rosa Montero. No sé per quin començar. Bé, comencem per un autor català.
Vinga.
Que, a més, segur que tothom coneix. Si és que era viu, les sorpreses només els llibres. A la vida no en volia cap més. El destí, però, tossut com ell sol, continuava fent de les seves. A vegades, fins i tot en dissabte. Bé, així, només així comença, perquè no us ho podrem llegir, que és molt... És el llibre de 32 de març, del Xavier Bosch. Un llibre que en aquests moments ja està sent un dels llibres més venuts. Ja sabeu que el Xavier Bosch sempre sorprèn en una novel·la, quasi. I aquesta és una novel·la llarga, una novel·la que està agradant a tots els lectors, però és una novel·la que doncs, també parla de la seva etapa a París i, per tant, situa els personatges també a París, Una novel·la de 568 pàgines, però que...
Doncs, caram! Ja, Déu-n'hi-do,
sí. Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do, però la veritat és que la gent ni s'ho mira, Vull dir, veus... 32 de març, sobretot perquè li han fet alguna entrevista i una entrevista doncs, que sembla que hagi sortit efecte perquè realment han vingut arran de l'entrevista. És que he escoltat una entrevista i... Pam!
Amb l'Albert Om.
Ah, exacte. Hi havia Bosch, Albert Tom, i es veu que, doncs, pel que sigui, doncs, a públic, en principi, no són seguidors del Xavier Bosch, doncs han vingut a buscar el llibre. Per tant, prometem que és una novel·la així íntima, com sempre, una novel·la que comença molt bé, continua millor i que agradarà a tots els lectors.
Doncs prenguin nota, 32 de març, la darrera novel·la de Xavier Bosch, molt seguit també pels seus articles i per la seva presència a la ràdio, un periodista amb una llarga trajectòria que des d'allà fa un temps també es dedica a escriure, molt a escriure.
Sí, la veritat és que sí. Bueno, i passem a la Rosa Montero. La Rosa Montero ens presenta una novel·la amb un altre escrit, amb un altre autor, l'Olivier Truc. L'Olivier Truc és el guanyador del Premi Quai de Polar i la veritat és que han fet un duo per escriure una novel·la de gènere negre. Se situa al port de Barcelona, hi ha un guàrdia que fa ronda quan el seu gos s'acosta amb un contenidor i fa que doncs, el guàrdia l'obri i trobi amb una dona. Una dona inconscient, no està morta, està inconscient, està deshidratada i la veritat és que està tan desorientada que no sap ni... no parla en cap llengua en aquell moment, està viva i mentre es recupera algú intenta matar-la. Per tant, hi ha una inspectora, l'Anna Ripoll, que és especialista en dones i tal, que sembla que ha trobat aquesta dona. És de França i hi ha un altre inspector a França que la veritat és que no voldria pas aquesta investigació i per tant li vol passar. És una novel·la curteta, una novel·la de gènere negre, però escrita a dos. Ja veurem què tal surt, perquè en definitiva és també una aposta de l'editorial i creiem també que la gent que li agrada la Rosa Montero doncs, és una novel·la molt fàcil de llegir.
Uh-huh. I una autora molt prolífica també, molt Rosa prolífica, Montero. Sí. Té una quantitat ingent de llibres i molts seguidors també, que els agrada la Rosa Montero, són com molt fidels, eh?
Sí, la veritat és que sí. És que a més ha tingut molts registres com a...
Sí, escrit llibre infantil fins i tot, sí.
I a més una novel·la de fantasia, que era fantàstica també, vull dir, i també ha tingut una sèrie de novel·les policiaques que havia fet ella, també, o sigui que se n'anem d'una banda a l'altra i la veritat és que en totes aquell punt que dius, és la Rosa Montero. Eh?
Uh-huh. Sí, té una manera d'escriure. És fàcil, és una lectura fàcil també, la de la Rosa Montero. No feia servir un llenguatge farragós ni una sintaxi farragosa. Aleshores fa que tingui una lectura fàcil i és un tant camaleònica, que dèiem ara. És a dir, que ha escrit novel·les molt diferents, d'estils molt diferents, no? Però d'alguna manera sempre amb el seu segell. Què més?
Doncs mira, us portem una altra novel·la, una novel·la que ha editat Periscopi i sembla que quan diem Periscopi diem segur que té alguna cosa. Saps com aquelles de l'asteroide, com això que dèiem, un anagrama, que dèiem, no sabem si ens agrada, però segur que té alguna cosa. Bé, doncs ara el Colson Whitehead, que segur que la gent el recorda perquè ha fet també Els nois de la Níquel, que també va tenir molt d'èxit. Va fer també una obra que es deia El ferrocarril subterrani, que va guanyar un munt de premis. I la veritat és que ara ens presenta El ritme de Harlem, que és la seva tercera obra traduïda al català. De què ens parla? El ritme de Harlem, que també està en castellà. En Periscopi la posada ja i ja està fent una segona edició, perquè realment... és una obra que s'està venent. El ritme de Harlem ens parla de, evidentment, Harlem, i parlem de dos personatges, en definitiva, en Ray Carney, que és un comerciant que té una botiga de mobles, però d'aquests barats a Harlem. I bé, sembla que les coses a casa seva vagin bé, la seva dona està embarassada, diguem-ne que més o menys van tirant. Però quan l'economia comença a fer figa, doncs, el cosí d'en Rei, que es mou amb uns altres cercles, li demana ajuda per atracar un hotel. Llavors, ell es veurà de cop i volta la seva vida, donarà un gir inesperat, perquè de cop i volta ell, que era tan tranquil i que tenia una botigueta i que no es posava amb ningú, doncs resulta que es rodejarà de gent que són realment criminals. I s'haurà d'enfrontar també el seu conflicte intern. Realment, qui és ell? El marit amant, el que portava una botigueta, o realment també té aquesta banda, diguem-ne, de delinqüent? En definitiva, allò que voldria és ajudar el seu cosí, com aquell sentit de família que tenen tots, però no sap com fer-ho, És una novel·la d'aquelles policiaca, però també és una novel·la sobre això, sobre la raça, sobre la família, sobre aquests lligams que ens uneixen, sobre el poder i sobretot sobre un barri, Harlem.
Doncs Colson Whitehead és l'autor, El ritme de Harlem, d'Edicions Periscopi, que ja saben que és aquesta editorial que el que publica és ficció contemporània, narrativa en català, que mira d'alguna manera de donar espai a noves veus en català, és a dir, una mica és a dir, qui busqui això, justament, una narrativa en català i descobrir autors, moltes vegades Periscopi és una editorial que justament és el que s'hi dedica, oi, Rosana?
Sí. Porten 10 anys i 10 anys d'èxit.
Sí, o sigui, i per això és un bon referent, per qui busqui aquest tipus d'allò que vulgui sortir d'alguna manera dels grans noms, dels grans escriptors, de les grans novel·les i vulgui descobrir moltes vegades, i moltes vegades amb èxit, doncs a través de l'editorial Periscopi ho podrà fer, i el darrer, per exemple, un d'ells és aquest El ritme de Harlem, de Colson Whitehead. Què més, Rosana?
Doncs bé, ens posem en una novel·la que acaba de treure un personatge que segurament coneixeu, Jair Domínguez.
Home!
El Jair Domínguez acaba de treure Alegro con Foco. I és una novel·la que li ha editat Columna, i és una novel·la en la que parla del món audiovisual. Una novel·la que ens parla d'un director de cinema que és un director de cinema que és d'aquells que tenen una trajectòria, que fan el que volen, el que creuen que han de fer, que una mica artista. I ell està decidit a fer una pel·lícula en concret, una de detectius en català, amb actors i guions catalans, i vol també que aquesta obra es conegui i que guanyi premis, no? Vull dir que sigui coneguda. Però, és clar, què necessita? Una productora. I, clar, això acaba caient en mans del sector públic. I què ens passa? Pues que ell necessita els diners del sector públic, diguéssim, per finançar aquesta producció, però el que passa, doncs, és de sempre, no? Es troba absolutament de tot allò que corromp sempre a segons quins sectors, amb un funcionari incompetent, posant-li totes les traves, productors que volen fer la seva i volen canviar-li la seva pel·lícula. El que fan és que volen convertir la seva obra en una cosa que es tingui molt comercial. No és la seva idea, i en definitiva el que fa el Jair Domínguez és una novel·la despietada, no? Que ens retrata això, aquest món que ell coneix.
Sí, noi, exacte, és ficció, però al final parla d'un món que coneix bé, I coneixent aquesta vessant irònica, no?, més enllà de còmica, d'en Jair Domínguez, doncs mira, escolta'm, que cadascú pensi si està inspirat en personatges reals o no. El que farem és riure, no?, amb aquesta novel·la, és a dir, que ningú es pensi que és una novel·la intensa,
No, al contrari, ell, a veure...
Bueno, a veure, que el coneixem també de Polònia, de Cracòvia, tot plegat,
és a dir... ell escrivint, per tant, és ell.
Per tant, qui li agradi al Jair Domínguez, no?, i aquest humor tan cínic, tan irònic, amb tanta sàtira, no?, doncs això ho trobaran en aquest Alegro con Fuoco de Jair Domínguez, aquesta comèdia, podríem dir, novel·lada.
Sí, perquè el Toni Soler diu una mirada salvatge i hilarant sobre les misèries de l'audiovisual català. Pam, ja t'ho he dit,
Sí, sí.
La veureu de seguida, la novel·la, perquè és una novel·la... És el tamany és més petit de les novel·les de Columna, però alhora la portada li hem posat una portada d'aquelles de cartell de cinema d'abans.
De cinema antic.
De cinema antic, i es veu de seguida perquè contrasta amb totes les altres portades que són tan sèries de vegades, les portades dels llibres, i que fan que aquesta destaqui per totes les demés.
Doncs vinga, prenguin nota que el Jair Domínguez acaba de treure Alegro con Fuoco, aquesta novel·la d'alguna manera inspirada en aquest entorn audiovisual que coneix perfectament, però com dèiem, és ficció, i en la que no pararan de riure si és que els agrada l'humor d'en Jair Domínguez, que és el que és, també.
Exacte, és el que és, i ja, però també va bé, no?
I tant! I tant. Vinga, ens dona temps algun més, Rosana.
Vinga, doncs, per exemple, podríem parlar d'un autor que segur que a tothom li sona, que va ser el gran autor de la novel·la històrica catalana, que parlava de fets catalans, no?, i que tothom, a més, li va tirar per terra perquè l'escrivia en castellà, i ell va haver de donar explicacions, però ja venia d'una altra obra, que era La pell freda. Estem parlant
home.
De de l'Albert Sánchez Piñol. L'Albert Sánchez Piñol acaba de treure nova novel·la, ja veieu que s'acosta Sant Jordi, no sé si la gent ho va notant. Però,
Encara falta, però ja ho noteu, ja ho noteu a la llibreria.
Bueno, que, el que no sortia ara abans del dia 30 de març ho tenim fatal.
Ja.
Perquè després ve la Setmana Santa i tot això, i llavors ja és fatal. Però bueno, doncs què ens ha fet l'Albert Sánchez Piñol? Doncs una altra novel·la. Una novel·la, pues, una mica, doncs no... barrejant història i barrejant també, doncs, ficció d'aquella que ell sap fer, com el Peix Sereda. Hi ha una frase que diu: si un home o un poble no és capaç de canviar la seva ànima, sucumbirà inevitablement al seu destí. Bé, estem a Roma, arriben veus de l'existència d'una fera terrible al nord d'Àfrica, i Ciceró, el pare de la pàtria, diem-ne, i envia el seu fill. I aquest aconsegueix controlar la bèstia, potser recuperarà l'estima del seu pare. Allà tenim el Ciceró, els seus companys d'expedició, i que s'hauran d'enfrontar amb aquest perill, inimaginable. Un enemic que pot passar a posar fi a la ciutat fundada per Roma el Remo, i llavors, clar, la vida mateixa, tal com l'hem coneguda, dels humans a la superfície de la Terra, canviarà si ells no aconsegueixen, doncs, reduir aquesta amenaça. Juli César, Pompeu, que són realment qui domina les arts militars, seran també... qui s'enfrontarà a l'adversari més terrible de Roma. Però, és clar, per això haurien d'unir totes les seves forces. Pregària por Serpina és aquesta història de la civilització com l'havíem... que tots coneixem, però ell li dona un tom trepidant, amb molts girs, amb aquesta cosa que sap fer ell de... d'inventar-se aquells perills, si recordeu La pell freda i tot això.
La pell freda és un llibre excel·lent.
Doncs esperem, perquè és que va sortir ahir. O sigui, tampoc no sabem què passarà en Pregària en Proserpina, però perquè també, a veure, ens havien dit de què tractava, però no teníem el llibre, per tant no podíem llegir el llibre i no sabem si realment...
Bé, en qualsevol cas, que el signi Albert Sánchez Piñol ja, d'alguna manera, és una certa garantia, no entenc?
Exacte.
És a dir, ja, qui hagi llegit La pell freda, doncs ja sabrà una mica de com escriu aquest home. Qui no hagi llegit La pell freda, jo és que no he llegit els altres, cap altre més d'ell, però és que La pell freda em va semblar un llibre excel·lent. Després va venir Victus, no?, que també va tenir molts lectors.
Molts lectors, sí, la veritat és que sí.
I ara arriba en Pregària Proserpina, ambientada, doncs, a l'Imperi Romà, un llibre també extens, i amb ell, amb aquell llibre ho hem de deixar, Rosana.
Ho hem de deixar, però per un altre dia.
Home, i tant, en 15 dies hi tornem a parlar, perquè a més s'aproparà temiblement o alegrement també Sant Jordi, i segur que les novetats continuaran, i aquí estarem per escoltar-te.
Moltes gràcies,
Gràcies,
bona
Rosana.
Bona lectura fins llavors, i ja ho sabeu, esteu convidats a anar si voleu venir.
Això mateix, demà ja ho saben que hi ha visita a Llorenç Llibres. Gràcies, Rosana. Adéu-siau.
Adéu.
I fins aquí nosaltres ho deixem, que ha sortit el sol, a més, I tornem demà a les 9, que acabin de passar molt bon dia. Adéu-siau.
Al matí amb nosaltres.